Els matins de la ràdio són per a tu.
Avui tenim el plaer de comptar amb la doctora Emma Ribas, qui dirigeix l'Institut Mindful Sex and Love, on juntament amb el seu equip multidisciplinari d'expertes en psicologia, sexologia i teràpia emocional ofereix un tractament holístic i personalitzat per a cada pacient. La seva clínica està especialitzada a abordar problemes emocionals, relacionals i sexuals, sempre des d'un enfocament de respecte i amor propi. 20 anys d'experiència, 30 programes de mindfulness aplicats, 10 màsters en sexologia i teràpies de parella, 1000 teràpies aplicades amb èxit, i tot per promoure el nostre benestar integral. Emma, molt bon dia.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies. És un plaer estar aquí amb vosaltres avui.
El plaer és nostre, i després de llegir aquest curs, curt però molt extens, currículum, m'agradaria poder parlar amb tu i fer una petita pinzellada de la teva trajectòria professional, però també centrar-nos en el teu llibre Mindful Love, que precisament aquest dissabte presentes a la teva terra, a Figueres, a la teva comarca.
Exactament, em fa moltíssima il·lusió presentar-lo a casa, ja l'he presentat a Barcelona i ara serà per mi. L'any passat ja vaig presentar Mindful Sex, que va ser el meu primer llibre, que va tenir molt bona acollida, 6 edicions en un any, així que molt, molt contenta. I ara Mindful Love, que èxit en l'amor, que justament és un dels temes que fa patir més a la nostra societat. Justament sempre he dit que és un problema de salut públic, l'amor, no? Perquè genera a nivell emocional, a nivell personal, si no ens va bé en l'àmbit de l'amor, això ens afecta en diferents àrees. Ens pot afectar a la feina, les relacions que no són saludables, ens poden afectar a la salut. També hi ha moltes persones que emmalalteixen justament per amor.
Quan parlem d'amor, parlem d'amor en tots els sentits i àmbits de la nostra vida, no només amor de parella, o sí?
Exactament. Tenim l'amor conscient, justament, és adonar-me'n que l'amor no és una emoció. Perquè, fixa't, el que tenim entès a la nostra societat és que l'amor és una emoció, aquesta adrenalina que sentim, aquestes papallones, no? Però això és l'enamorament. Al final, l'enamorament és una projecció de les meves pròpies necessitats. Aleshores, l'amor és diferent, no? És un camí de consciència, d'adonar-me'n de qui sóc jo, no? D'un treball personal cap a mi, no? Sempre dic que és desenvolupar, és un camí de transformació personal, és un viatge al centre del teu cor, no? D'alguna manera és desenvolupar, estimar d'una manera compassiva la vida i el món. No només en la relació de parella, sinó en l'àrea de l'amor i totes les relacions.
I que tot neix i parteix de nosaltres, no? De l'amor propi. No sé si estàs d'acord amb mi.
Exactament, del nostre propi amor que ens tenim a nosaltres mateixos, perquè al final ens podem adonar que totes les situacions que vivim en la nostra vida, tal com nosaltres les percebem, són una oportunitat de creixement, són el nostre propi mirall. I quan ens n'adonem d'això, aquesta al final és la clau de la vida, no? Que ens dona l'oportunitat de créixer. Perquè molt sovint ens queixem, i de tot el que em queixo també, moltes vegades parla de mi, no? I aquesta és, també és una gran oportunitat de creixement.
Clar, però la majoria no ho veiem des d'aquest punt de vista, no? Tenim tantes creences i tantes motxilles a les nostres esquenes que assumir aquesta responsabilitat, no sé si ens dol, si no estem preparats, si no volem, si mirem cap a un altre costat, si culpabilitzem els altres.
Sí, perquè moltes vegades no tenim la informació. Quan ens comencem a treballar i ens en comencem a donar, és quan tenim, no, entrem en aquest camí de consciència, i és revelador, no? I sol ser un repte que quan les persones comencen a despertar i a donar-se'n, és meravellós, no? Perquè sents que la teva vida comença a fluir, perquè moltes vegades, sense donar-nos, acabem repetint patrons que ens generen molta frustració i ens fan caure en relacions que, per exemple, persones que no estan disponibles, en parelles que ens acaben traicionant d'alguna manera, o en relacions que no són saludables. I no me n'adono que al final sóc jo que estic escollint aquella persona o que aquella persona estigui a la meva vida. Soc jo que estic escollint aquella parella. Aleshores, la parella que jo escollo parla de mi, no parla de l'altre. Hi ha una tendència a culpar a l'altre, no? És que m'ha fet això o m'ha fet l'altre. Clar, però la parella que jo escollo parla de les meves pròpies ferides. És, al final, em donen informació i és una gran oportunitat de creixement vital.
Parla de les nostres ferides i també necessitats que no som capaços de veure?
Exactament, perquè moltes vegades nosaltres escollim la nostra parella en funció d'allò que em falta. Inconscientment, no me n'estic adonant, però tot allò que potser jo sento que no he rebut del meu pare o de la meva mare o del meu sistema familiar, ho acabo buscant en la parella. Aleshores, quan ens emparellem, clar, hi ha allà uns contractes inconscients que estic pensant, jo espero que aquesta persona em donarà, o sento que em donarà això que jo vull, i l'altre també ho pensa. Ah, després és quan venen els disgustos i els reclams, i el és que no em dona això, és que no m'agrada, no, que facis això, que facis l'altre, és quan ens queixem, no, i reclamem amb l'altre. Per això és tan important també poder treballar des del que en diem l'acceptació radical, que això ara és un terme que s'ha posat molt de moda dintre de la psicoteràpia, ens ajuda a acceptar l'altre tal com és i treballar-me jo, en lloc d'intentar canviar l'altre. Perquè és molt habitual, quan escollim una parella, al principi estem enamorats i aquest enamorament, com comentàvem, és la projecció de les meves pròpies necessitats, però després comencem, quan ha caigut l'enamorament, comencem a reclamar a l'altre que no ens està donant el que jo esperava que em donés, que és el que jo realment no tinc, o que crec, no?, que en realitat no em van donar, o jo vaig sentir que no em van donar la meva infància. Per això és tan bonic aquest treball d'adonar-me'n i poder deixar de reclamar a l'altre. Per exemple, reclamo, no?, o busco una parella perquè em doni seguretat. Clar, la seguretat me l'he de donar jo mateixa. O qui vaig sentir que no em va donar una seguretat quan jo era petita, per exemple, no? Potser el meu pare o la meva mare. Aleshores, vaig a buscar aquella seguretat que jo, o me la dono jo mateixa des de la meva adulta d'ara, en lloc de buscar-la en una altra persona.
Amb tots aquests anys de trajectòria, Emma, suposo que vas veient que cada vegada estem més mancats d'amor i no sé si va ser una miqueta la idea principal de crear aquest mètode.
Aquest mètode va néixer d'integrar el mindfulness i les neurociències dintre de l'àrea de la parella i de la sexualitat. I és un mètode molt enriquidor perquè ràpidament ens ajuda a prendre consciència, a veure-hi clar, a donar-nos-en de la nostra pròpia, del que projectem, de la nostra pròpia ombra, de tot allò que, no, que tenim en el nostre inconscient, perquè moltes vegades si tinguéssim aquesta informació podríem deixar de patir. Aleshores, quan ja ho coneixem, és quan ens alliberem d'alguna manera i tenim la llibertat d'escollir les persones que volem en el nostre entorn. Per tant, jo crec que no és que jo ara vegi que hi ha menys amor, sinó que l'amor conscient i ens ajuda a realment ser molt més lliures. I el que jo veig és que des de fa un temps hi ha moltes més persones que venen a les consultes quan tenen símptomes, quan no es troben bé, quan no, moltes més parelles fan treball personal. I, clar, i això és un gran plaer perquè abans costava més que les persones vinguessin a consulta, però ara, des de la pandèmia, hi ha hagut les consultes estan plenes de persones i de parelles que realment volen avançar. I això és molt, molt enriquidor per elles mateixes, per les persones i com a professionals de la psicoteràpia, veure com, d'alguna manera, estem creixent com a societat en l'àmbit de les relacions, de les parelles, de l'amor.
Emma, vist d'aquesta manera, mai és tard per poder fer canvis i en qualsevol moment o situació de la nostra vida?
Exacte, i tant. O sigui, avui mateix ja pots començar, no? Des de començar a reflexionar què és el que jo sento que em manca o adonar-me'n, de què em queixo en l'àrea de l'amor a la meva vida o de què em queixo a la meva vida. Això està parlant de mi, de patrons que puc estar repetint, m'està donant molta informació. Per tant, i pots començar ja, no? En qualsevol moment, a qualsevol edat, i és molt enriquidor quan realment entens com situacions de la teva vida s'acaben repetint i que té a veure amb ferides que potser repeteixes del teu propi sistema familiar o quan entens, és molt alliberador realment. Quan prens consciència i pots arribar a entendre i deixar de repetir aquests patrons, realment és molt agradable.
Imagino que aquest és l'objectiu del teu llibre, Mindful Love, que presentes aquest dissabte a Figueres. Com ens pot ajudar?
Doncs aquest llibre ens pot ajudar a aprendre a escollir una bona parella. No? Perquè tenir parella pot ser relativament senzill, però tenir una bona parella, per mi, la meva pròpia parella adequada, aquí està el gran repte. No? I això m'ajudarà quan jo ja em començo a treballar i veure els patrons que repeteixo, també a fer un training conscient de, a l'hora d'escollir parella, que és entrenar-me per poder atreure el perfil de persona que realment jo vull. I d'altra banda, també, si ja tenim parella, doncs ens ajudarà a créixer com a parella. És un llibre que ens ajuda a connectar amb nosaltres mateixos i aprendre a viure des d'aquest altre lloc, no? No des del reclamar cap a fora o des del que ens trobem moltes vegades a consulta, no? Que és quan arriben parelles, que és el tu, no? D'aquest de tenis, de que tu has fet això, tu has fet l'altre, o no m'agrada això, els reclams, els retrets, i donar un gir completament i créixer com a persones, com a cada membre de la parella i com a parella, i això és molt, molt gratificant.
No sé si amb aquest llibre hi ha alguna experiència personal o història que t'hagi inspirat precisament a dur-lo a terme.
A mi, doncs la meva pròpia història, justament, perquè jo fa molts anys que em dedico a la psicoteràpia, a la teràpia de parella, i jo recordo fa molts anys enrere que jo pensava, ostres, justament, no, jo podia haver tingut diferents parelles a la meva vida, però no acabava de trobar la parella amb qui volgués fer el meu propi projecte. I justament jo mateixa vaig fer com el meu propi entrenament per aprendre a escollir la parella adequada i ajudant a les altres persones a poder-ho també aconseguir, d'alguna manera també em vaig ajudar a mi mateixa. No? Aleshores, per mi també va ser un repte trobar la bona parella per mi. No? I això em va inspirar i després tots els casos que he tingut tots aquests anys a la consulta et permet, quan fas un treball personal, et permet veure de manera molt clara també, no?, poder ajudar en els altres.
Emma, quins són els obstacles més comuns que impedeixen una relació de parella, inclús una sexualitat plena, que tu hagis pogut veure amb tots aquests anys de professionalitat?
Sí, els obstacles principals en la parella és els mites de l'amor romàntic. No, veure que hi ha una distorsió absoluta. No? És la idea que tenim de parella i de sexualitat que ens han transmès les pel·lícules, Disney, en l'àmbit de la sexualitat tens el porno, mainstream, no? La pornografia, ens donen una idea absolutament distorsionada del que és l'amor, del que és la parella i del que és la sexualitat. No? I l'àmbit de la sexualitat és un tema bastant greu perquè tenim una sexualitat absolutament mal entesa i això ens porta a que tinguem les consultes plenes de disfuncions sexuals, i també em dedico a la psicologia uroginecològica des de fa molts anys, i tenim molts símptomes a nivell de disfuncions sexuals degut a aquesta sexualitat mal entesa. I això el mateix succeeix en l'àmbit de l'amor. No? Hi ha una idea errònia del que és la parella. Aleshores, en l'àmbit de la sexualitat, amb el llibre de Mindful Sex, no, que es diu El sexe que revoluciona la tu vida, és un enfoc absolutament oposat al que és la pornografia. Ja s'ha demostrat des de les neurociències que la pornografia el que fa és un impacte en el teu cervell i justament en negatiu i també trenca moltes parelles. Hi ha realment molta addicció a la pornografia que ens estem posant el focus en els adolescents, però és important que puguem fer una reflexió en l'adult, no? Poder valorar si, quin ús fem de la pornografia i com aquesta ens afecta en les nostres relacions de parella, donar-nos una idea absolutament distorsionada del que és la sexualitat, aquest sexe absolutament putocèntric, falocèntric i que és violència també cap a la dona. I bueno, Mindful Sex el que fa és fer un canvi radical en l'enfoc de la sexualitat, una sexualitat en la que deixes de ser un objecte sexual d'alguna manera i passes a que és despertar la teva energia sexual i experimentar doncs, estats més prolongats de plaer i a veure la sexualitat d'una manera i viure-la d'una manera absolutament diferent, des de la connexió, des de l'harmonia, des de...
La consciència, no?, fins i tot.
Consciència, exacte. Per això, no?, d'aquí el nom Mindful Sex, no?, que és la sexualitat conscient.
El mindfulness també ens pot ajudar, no?, a sanar totes aquestes ferides emocionals en el context de les relacions, tant des de l'amor com des de la sexualitat.
Exactament, per això és amb el que treballem, no?, des d'aquesta consciència plena, no?, des de l'estar presents a l'aquí i ara, no?, entrenar el no judici, que ja, no?, tenim aquesta tendència a vegades, doncs, de jutjar, doncs, mindfulness, no?, tant en l'àrea de les relacions, que seria el mindful love, com en l'àrea de la sexualitat, perquè el mindfulness està molt en voga en diferents àrees de la nostra societat, en l'àrea de la salut, en l'àrea de l'educació, en les empreses que de vegades fan més problemes de mindfulness, i d'alguna manera amb aquest tema, doncs, he sigut pionera, no?, amb el llibre de Mindful Sex, i també donant classes a la universitat, a la Facultat de Universitat de Barcelona, a la Facultat de Psicologia i també a la de Medicina, en el màster de teràpia sexual i de parella i en el màster de Mindfulness per la Salut. En els dos dono classes d'aquestes matèries, no?, que és el Mindful Sex, que és el mindfulness en l'àrea de la sexualitat, i el Mindful Love, que és el mindfulness en l'àrea de l'amor. No, que d'aquí van néixer els llibres perquè no hi havia bibliografia sobre les classes que ja impartia.
Algun que tinguis en ment per continuar treballant amb el mindfulness?
Un altre llibre, sí, tinc un altre llibre. A més, el que tinc són ja unes cartes de Mindful Sex, justament, que han de sortir aquest 2025 perquè estan a l'editorial, i són unes cartes justament que tenen... És un joc de ferides i pràctiques de sexualitat conscient, que són unes cartes molt... per jugar en parella i també per un mateix.
Interessant. Ja en parlarem quan surtin a la llum, eh? Pinta molt bé també, Emma. Per anar acabant, no sé si tens alguna anècdota o història amb tots aquests anys i tot aquest treball i totes aquestes històries, totes aquestes parelles, totes aquestes persones que has conegut.
Sí, moltíssimes, moltíssimes. Recordo un cas que va ser preciós, d'una parella que van venir perquè ella es volia separar, ho tenia claríssim, ella ja anava, havia fet un treball amb la seva psicòloga, i ho tenien molt clar, i ella ho tenia molt clar, i ell va venir com... Van venir a fer aquella sessió com... Ella se l'estimava, no?, i com d'alguna manera com una última oportunitat, però ella tenia claríssim que no. I recordo que vam fer una pràctica que de Mindful Love, justament, que era, i que també es fa a Mindful Sex, que va ser com, d'acord, doncs, acceptació, no?, que ella vol deixar aquesta relació, partint d'aquí, doncs, el que farem serà un acompanyament amb una ruptura amb amor, no?, una ruptura conscient. Aleshores van fer una pràctica que era coordinar les seves respiracions amb una abraçada, no?, per fer una pràctica d'agraïment. I justament en aquella pràctica, després d'haver-se abraçat, ella se li van caure les llàgrimes i va dir: he sentit el que feia anys que no havia sentit. M'he sentit absolutament com sostinguda, protegida. I d'allà es va encendre el... Ostres, d'alguna manera... es va tornar a encendre la possibilitat de poder tornar junts.
Que bonic.
I ha fet ella. O sigui que va ser molt bonic. Després d'aquesta pràctica, la seva psicòloga, encara moltes vegades diu: no entenc aquella psicòloga de parella que vau anar, què vau fer per fer aquest canvi, no? I és que darrere, en realitat, hi havia una ferida, ella havia tingut una ferida d'abandonament activada, que tot és molt més profund, no? Ara ho explico així. Tot és molt més profund. Ella havia tingut una ferida d'abandonament que se li havia activat quan va néixer el fill, la seva parella es va volcar amb la feina i ella es va sentir abandonada. Aleshores, es va volcar amb el fill i per això va tenir clar, d'alguna manera, deixar la parella, perquè es va com desvincular de la parella. Amb aquella abraçada, ella va sentir de cop una altra vegada aquella reconnexió i la sanació de la ferida. I vam treballar tota aquesta part i estan junts i sempre em diuen: Emma, si alguna vegada necessites que diguem la nostra experiència, perquè va ser... no? Com per ells, màgica, no?
Que bonic, i que bé que ho puguis explicar, no? Per veure que sempre hi ha aquesta llum al darrere si tots fem aquest treball personal i sobretot en quant a les nostres relacions. Emma, a on et podem seguir, a on et podem trobar a banda d'aquest dissabte a Figueres, al Cercle Esport, a les 6 de la tarda?
Sí, serem per estar amb vosaltres presencial. Doncs em podeu trobar a la meva web, emmarribas.com. I també Instagram, Emma Ribas.
Fantàstic, doncs Emma, ha sigut un plaer poder parlar amb tu aquesta estoneta i esperem que això pugui ajudar moltes persones en el seu amor propi, en primer lloc, i després al despertar, no?, amb la resta d'amor i de persones de la seva vida. Moltíssimes gràcies i una abraçada enorme, Emma Ribas.
És un plaer estar amb vosaltres i gràcies per expandir l'amor i la sexualitat conscient.
Ens veiem dissabte. Gràcies, bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.